Bé, bona nit. Una setmana més estem aquí amb el nostre convidat de torn per descobrir quin és el seu estil. Amb nosaltres, aquesta nit, en Pere Oller Argelaguet. Argelaguet.
Bona nit i bona hora.
Bona nit, Pere. Bé, per molta gent del poble segur que et coneixen, no tant per les diferents responsabilitats que porta, sinó que et coneixen per aquell home que sempre està allà al peu del canó, al parc de bombers de Castellà del Vallès. Jo voldria, per començar, fer-te una pregunta. Quan veus la pel·lícula El color són llames, què pensa un bomber?
Bé, d'alguna manera desitjaries trobar-t'hi. Més que desitjaries trobar-t'hi. Ara, la pel·lícula en si, que és molt bona, és fabulosa, però, esclar, tothom hi diu la seva, no? Era el parc que es comenta, això, home, s'han passat, aquí s'han passat, aquí no s'han passat. Però bé, és una gran pel·lícula i el que desitjaries és, millor que no, eh? Però trobar-te en un espectacle d'aquests i si més no, poder ser el protagonista i trobar-te, i quedar-ne viu, i quedar-ne ben parat, no?
Per tant, vol dir que un bomber, quan veu escenes de foc, frueix de l'espectacle.
Sí, sí, és que... i principalment el bomber voluntari és voluntari perquè li agrada ajudar, col·laborar, fer, i si vols disfrutar, apagant foc, indiscutiblement, apagant foc la gent disfruta, tothom és feliç, arriben o arribem, ara jo ja no, ja els companys són els que els toca fer la feina i anar davant, però arriben cansats, bruts, no sé què, tenen gana, tenen set, però feliços, feliços com uns gínjols, i és això.
Per tant, això de ser bomber, deu tenir molt a veure amb un sentit d'aventura i gairebé, bueno, i de risc, perquè és clar, no és una aventura fàcil.
Possiblement, sí, el risc és de risc, però bé, per això hi ha els comentaris, els cursets, els no sé què, al final les eines, al final, per evitar el risc, minimitzar-lo, no? Que sigui el mínim. I bé, no, en aquell moment no veus gaire el risc, no veus gaire el risc.
Bé, en Pere Oller neix a Castellà del Vallès l'any 1934. I d'ençà aquell any fins avui ha plogut molt, han passat moltes coses, i segur que la teva vida ha estat plena, doncs, de fets, no? com la vida de cadascú, però que són els teus, els particulars. Mira de presentar-nos així, a grans trets, una mica la història de la teva vida.
La història de la meva vida? Bé, és molt senzilla. He fet d'escolar, també. Ah, vol dir que és una de les primeres feines que vaig fer. D'escolar i amb una sèrie de companys. Aquesta iglesia que hi ha aquí, doncs jugàvem a cuita amagà i aquí toca parar, per dalt la teulada, vull dir. Jugàvem amb el Tordera, el Germà, el Mabres, el Sabatet, bueno, una sèrie de companys que hi havia un perill enorme i no el vèiem, i tampoc el vèiem, vull dir, i ara ja em costaria més de fer-ho. Després, doncs, bé, una mica més grandet, vaig anar a treballar en una casa, perquè abans no m'agradava gaire estudiar, encara no m'agrada ara.
On vau fer els vostres estudis, diguem així, elementals, primaris, o com se'n deia en aquella època, vaja?
Sí, vaig començar amb l'hermana petita, no sé si n'heu sentit a parlar. No, l'hermana Concepció, l'hermana petita. Algunes vegades em havia lligat, em posava una corda a les mans i em deixava allà al banc una corda, me la passava per sobre les mans i ja estava castigat, perquè, esclar, em deien que em portava... era una mica terrible, deien, de nano ja. Bé, i amb l'hermana petita, després amb el senyor Pla, vaig estar als Nacionals també, i feia en hores repàs amb un senyor que li deien el Burot, el cognom no me'n recordo, i que em perdonin pel mot, però en fi. I però jove, no, jo l'estudiar no m'agradava gaire. Ara, si jo tenia por que em toqués el rebre, quan havia d'entrar a l'escola repassava la lliçó i llavors la deia, tenia molta memòria, ara l'he perduda, però abans la tenia, només un cop de repassar la lliçó ja em sortia tot, però és que no trobava mai el moment de repassar la lliçó, i llavors el senyor Plat feia parar la mà i a l'hivern no donava gaire bon gust. I bé, els estudis. Jove també vaig anar, molt jove, a treballar en una empresa aquí a Castellà. I bueno, em van dir, no diré el mot perquè no vull tampoc que se sàpiga el tal, però em van dir que en l'amo, a un dels amos li deien un mot, no? Doncs jo cantava aquella cançó cada moment que passava l'amo, i llavors amb un company que tal, vaig agafar una caixa de material i vaig tirar per sobre. Vaig durar una setmana i mitja, ja vaig al carrer. Aquesta va ser la primera. Després me'n vaig anar a guardavents, bueno, a fer de segal, en una casa de pagès, a Bellaterra, sota l'estació Can Domènec. Vaig arribar d'allà i vaig començar a treballar amb el Raval, d'allà un electricista. Cobrava 35 pessetes a la setmana, que ja era una bona setmanada en aquell temps, i fins als 14 anys, que llavors vaig entrar a treballar d'electricista a Can Barba, i fins ara que van tancar de Can Barba, llavors ara quan van, Can Barba van pràcticament tancar, ja em van passar al molí, i el molí doncs ara que van tancar, doncs he quedat a fora.
Bé, però al costat d'aquesta, diguem, de moure's en el camp professional o laboral, una mica per guanyar-se les garrofes, una cosa doncs que, diguem, més conegut del poble és la vostra dedicació com a voluntari, fonamentalment en tres aspectes, no? Una seria amb el servei a la natura, en aquest grup que en diem el CERNA. Per altra banda, també amb l'agrupació de bombers voluntaris, que també deu fer una pila d'anys qui sou, i finalment també amb tot el que és això de l'agrupació de defensa forestal, que agafa una mica, em sembla, dels propietaris doncs, del terme, no? De cara una mica, doncs bé, doncs, cuidar-se'n dels aspectes doncs, propis, suposo, de... Bé, com neix això? Aquesta dedicació o aquesta vocació...
Aquesta dedicació... fora molt llarg d'explicar, ja no sé si tenim gaire temps.
Bé, breument perquè, es pot dir.
Sí, bé, jo tenia 16 anys, més o menys, i ja amb el fill de la mestressa de l'Arrabassada ja vam muntar un gimnàs. Esclar, en aquest gimnàs jo m'havia de cuidar, amb 16 anys, amb companys de la meva edat i algun d'una mica més gran, i esclar, faltava una persona gran, si més no, que fos responsable o que es mereixés un respecte, no? I esclar, per qui va fallar? L'assumpte del gimnàs, perquè venien, anar entrenant, anar coses i tal, i les anelles, i el butxeu, i tot, una mica tot, però venia un dia un parell de companys que deia, no, que avui ens volem posar els guants, que... I esclar, què passava? Que la meva autoritat no era pas prou, i un sortia mal parat, o tots dos mal parats, l'endemà dels dos, un ja no venia, per la vergonya, o perquè el llavi se li havia partit, o perquè un ull blau, i bé, va acabar malament. És una de les coses a la vida que m'han sortit malament, per falta d'experiència i per la joventut. Hi ha altres coses, com jugar a futbol amb el Tolrà, i llavors doncs, a l'Emili jo vaig aprendre a jugar a bàsquet, també. Ja pots imaginar si em vaig aprendre gaire, però vaig aprendre a jugar a bàsquet, una mica, que jo no havia vist el bàsquet mai, aquí a Castellà no havia vist el bàsquet. Vaig arribar aquí amb una sèrie de companys que tal, que si fem, que si no fem, i aquí el bàsquet de Castellà doncs vam començar a moure'l i vam fer el que és ara el CP Castellà. Com a soci era... bueno, de junta i jugador i com a carnet tinc el número 5. Doncs el bàsquet també, soc soci fundador ja del bàsquet, i sempre vaig dir que jo m'agrada anar a caçar, m'agradava perquè ja ho he deixat, i totes aquestes coses jo volia la tal, i vaig dir que quan hi havia 5 nanos, també vaig ser el primer entrenador de bàsquet de juvenils, de nanos, que quan hi havia 5 nanos que em igualessin de joc, que això no costava gaire, per igualar-me de joc no costava gaire, no? Doncs que jo plegaria, i així ho vaig fer, allò als anys 60, per aquí, vaig deixar el bàsquet i, bé, una més, i llavors vaig entrar, al 60 o 61, vaig rebre una nota, jo era soci dels caçadors, dels ocellaires, vaig rebre una nota que convocant-me a una reunió, que bé, que en aquesta reunió es havia de la societat aplegava, no? Aplegava, i portaven a la senyera el pendó a l'Ajuntament i la societat quedava dissolta. Home, això no podia ser. I precisament me'n recordo que aquell dia estàvem amb el ball de plaça, amb la colla del ball de plaça, estàvem dinant al Pinató, i vaig deixar a mig dinar i cap a la reunió, i a la reunió ens hi vam trobar dos socis, però jo havia convidat amb dos companys que havien vingut a treballar de poc, que eren aquí al poble, i els vaig convidar a venir a aquesta reunió, i no eren socis, no eren res, però dic, home, veniu, perquè això ho veig mal parat i em dol molt que això vagi per terra. I van venir a fer-me costat aquests dos companys, esclar, sense bon ni veu ni, però doncs hi havia Vergés Solà, el Lluís Vergés i Solà, que vam agafar una amistat enorme, i bé, vam demanar doncs de formar una gestora. Vam formar una gestora, vaig anar a buscar els caps de colla de caçadors d'aquí a Castellà, vam formar una junta i la societat encara funciona i espero que funcioni molts anys. I vaig ser doncs primer secretari, vaig quedar secretari de la societat, i després més cap aquí, que vam formar el coto de caça i tot això, de vicepresident, i bé, fins que vaig aplegar als anys 18 o 20 anys a la societat de caçadors, sense mai deixar enrere el que és ara això de l'ADF, que es va muntar que a través de l'alcalde que hi havia abans, el doctor Casas, l'any 60, i doncs ja vaig entrar de seguida, es va formar la cosa, i vaig entrar de seguida com a capdavanter d'aquesta agrupació. Quan hi havia foc, doncs, en fi, anar tirant endavant, i els diumenges vigilar que la gent no fes foc i tot això, i vaig anar compaginant les coses, i fins avui que encara estem fent pràcticament.
Suposo que amb els inicis amb mitjans tècnics molt precaris.
Mitjans tècnics, sí, però aquesta feina que dic que vigilava els focs el diumenge cobrava, cobrava 200 pessetes el diumenge vigilant els focs.
Llavors que era fer la ronda, anar mirant...
Sí, cap al, amb el moto, cap allà on sigui, cap al Puig de la Creu. La migdiada normalment anava al Puig de la Creu, i si es començava un foc havia de baixar amb la moto, lògicament, una mica a poc, no? Cap aquí baix, quan jo arribava aquí al poble el foc ja era allà on era, no? Però bé, era una feina... La migdiada em quedava allà al Puig de la Creu, que hi havia bona vista.
Llavors com neix tot el... diguem, tot el muntatge d'anar estructurant i d'anar edificant, diguem així, totes aquestes agrupacions?
Molta paciència.
Perquè, esclar, vull dir, d'entrada esteu parlant de que us dedicàveu a vigilar focs, però, esclar, d'això a dir ara a un parc de bombers, tota una agrupació doncs, que es dedica al servei de la natura, tot això suposo que, esclar, a més ha adquirit importància cada vegada més. Suposo que, a part de paciència, dedicació, hores i tossuderia.
Però i poder tenir un bon equip de companys, perquè el que penso jo ho pensen tots, vull dir, és igual que ens criden a les 4 del matí, si no ens molesta ningú, ens criden a les 4 del matí, que hi ha, millor que sigui un contenidor, que no que sigui una vivenda o una indústria, molt bé, ens aixequem cap al contenidor i tothom feliç, no hi ha problema.
Però francament, Penseu que l'agrupació de bombers voluntaris sense el Pere Oller seria el mateix?
Igual. Els xavals, els companys que dic que hi ha, precisament, no fa molt que els he dit que es comencin a bellugar, que comencin a fer algun curset, que bé, jo ja em faig gran i ara em trobo que se'm fa passar de molts dies, se'm fa passat algunes coses, no? O que a vegades et renyen sense raó els de Bellaterra, els bombers de Bellaterra, coses d'aquestes, i em pesa bastant. No, callo, no, perquè si jo tinc culpa, callo, però si no tinc culpa, no. Però això se'm fa pesat. Doncs hi ha aquests companys que en el parc es comencin a preparar i bé, i canviar-me, és igual, mig any, un any, dos anys, però bé, a l'edat que tinc ja necessito un recanvi, jo, una mica més de tranquil·litat.
L'afició pel fum, pel tabac.
Precisament estic remenant el paquet de tabac, per això
sí,
ho dius.
Ja ho veig, jo.
Et vull demanar, aviam, si em deixes fumar. Perquè...
I jo, d'entrada, si voleu fumar, endavant.
Gràcies.
Però jo el que vull és relacionar el fum, l'afició del tabac, amb el del bomber. A veure, tota la vida amb foc i jugant amb foc.
Bueno, no és tot el que sembla. No sabria com explicar-ho.
Abans inclús en parlàveu, per exemple, a casa doncs, tenia una estufa de llenya, per tant vol dir que hi feu servir el foc, no? Vull dir, per tant vol dir que sempre, si anem a fer un repàs del que hem estat parlant i del que heu comentat aquí, doncs esclar, el foc us atreu.
No, no és això, no és això, perquè l'estufa és una estufa de llenya, fabulosa, fabulosa, però el foc és dins de l'estufa, és dins, està controlat, està controlat. Mira, fem xerrades, cada any faig xerrades amb els nanos de les escoles, no? I el primer que se'ls recomana que si veuen sortir fum per l'escletxa de la porta o coses així, o senten la fum, que no obrin la porta, primer que posin la mà, aviam si la porta és calenta. Si és calenta, no la poden obrir, aquella porta, que no l'obrin, que demanin auxili a través de la finestra, a través del telèfon, com sigui, però que no obrin la porta si és calenta, i coses d'aquestes. Però per què? Perquè llavors aquell foc, o en una habitació que surt fum, és igual, no? El foc és allà, però si no té aire, no pot respirar. Si li obrim la porta, li donem menjar, li donem aire, i el buf, fa la deflagració, que és allò que em deies abans del color de llames, que es veuen aquelles coses. Bé, quan obres una porta, quan el foc va buscar l'aire, i per això hi ha aquelles llengues de foc, totes aquelles coses. Doncs és una sèrie de coses que hem d'intentar que el foc estigui controlat, i que la gent es mentalitzi, i que els nanos sobretot, i que es mentalitzin, i que no obrin portes així perquè sí, i que no surtin i agafin escala en un bloc de pis, que no agafin escales amunt mai, perquè llavors la porta la poden trobar tancada i quedaran ofegats, perquè es moren més gent ofegada que no pas cremada. O sigui, primer queden ofegats i si per cas, coses d'aquestes. Però el foc l'hem de tenir controlat. Jo el cigarro el tinc controlat.
No us heu dormit mai amb un cigarro encès?
No. No, ni mai he dormit al llit amb el cigarro, perquè abans d'anar al llit deixo el cigarro. A la que em llevo m'he rentat, ja torno a encendre el cigarro.
Vaja, vol dir que allò que esteu dient els altres que han de fer, sou coherent a l'hora de fer-ho.
Sí, però jo no els dic a ningú que hagi de fumar, eh?
No, no, però vull dir que almenys, a veure, per exemple, doncs, que no fumin en llocs perillosos, o que, per exemple, hi ha llocs que, evidentment, doncs, per exemple, per fumar al llit, imagino, doncs, deu ser un perill, de fet, no?
Sí,
per quedar dormit, tinc, per molts motius.
Tinc un tio que un dia al dematí, quan es va llevar, buscava les espardenyes i no les trobava. Li havia caigut el cigarro i li havien cremat les espardenyes, perquè abans anàvem amb espardenyes d'aquelles 7 metres i no les trobava, bueno, i vam fer broma bastant temps, però no va, només van cremar les espardenyes.
Com ha estat el dia d'avui pel Pere?
El dia d'avui, molt senzill, ara aquest temps estem molt tranquils, gràcies a Déu.
Bé, però suposo que hi ha una hora que us toca el despertador.
Sí, oi? Normalment.
Igual és d'hora, igual és tard. Bé, com ha estat el dia d'avui? Què heu fet avui?
Què he fet avui? Poca cosa, no m'he llevat... Bueno, normalment, si la cosa la tinc normaleta ara, aquest temps, em solo llevar allà a les 9, eh? No em llevo massa d'hora, no. Si m'haig de llevar d'hora, em llevo d'hora, perquè haig d'anar a Barcelona, perquè haig d'anar... Però allà a les 9, eh? Però avui m'he llevat més d'hora, perquè m'he despertat d'hora i, bueno, i he estat una estona per allà a casa i arreglant l'estufa, eh? Preparant la llenya per l'estufa, que tal... I llavors, doncs, m'he anat com cada dia cap a l'Ajuntament, llavors, que si has d'anar a la ferreteria o has d'anar a la caixa per ingressar o per treballar algun taló, alguna cosa, i passar el dematí, molts dies me'n vaig a Bellaterra, també vaig anar a Bellaterra, o a Sabadell, al Comarcal, o a Barcelona, però avui no m'he mogut d'aquí, he anat d'hora cap a casa, i la dona que no m'ha anat mai feina, avui m'ha anat feina, m'ha fet canviar uns gerros de flors, que se li havia trencat, no sé què, i dinar. Jo, si ho tinc bé, cada dia dino per allà a quarts d'una, perquè a la que arribo a casa, encara que siguin les 11, ja demano el dinar, i si arribo a les 6 a casa demano el sopar, vull dir, i la dona, bueno, mentrestant rondinem una mica, perquè si no fórem molt avorrit. I bé, allà a quarts d'una ens hem posat a dinar, i després de dinar, no, com que no tinc pressa, aquests dies, que el temps és diferent de l'estiu, no? Doncs després m'he anat... No, primer, avui m'he quedat a casa, a veure les notícies. I llavors he marxat cap al parc. I al parc, a quarts de cinc, ja havia comunicat amb el Ramon, el president de l'ADF, per anar a veure un propietari, l'Emili Canyelles, que també és de Junta, perquè bé, ara haig de...
El camí, l'esvoranc del camí...
Aquell, hem anat a mirar aquell esvoranc que esclar, és un problema, però s'han de demanar per arranjar camins, aquest any de fer la subvenció de Diputació i això, i amb quin camí posàvem aquest any, i hem estat fent un petar la xerrada, i, bueno, xerrada de feina, no? Perquè a vegades jo dic, avui no vindria a la dona, no vindria a casa, si penso li dic, perquè a vegades que vaig a dinar a les 3 o a les 4 per la feina, perquè sóc a Barcelona, i no li penso dir que no, que aniré tard o no, perquè no sóc còmode de trucar a la dona, ves que vindré tard, que no sé què, com que jo he estat acostumada de sempre, doncs no, però ara a l'estar sola a casa també vagilo més. De fet, ara per poc que pugui la truco, no? Doncs, i bé, i llavors arribar a sortir d'allà, fer unes quantes trucades per telèfon amb algun altre propietari, coses d'aquestes, i res. Sopar, anar cap a casa, trucar i tot això, i sopar, i ja, venir cap aquí. I aquí sóc.
I sempre uniformat.
Home, és que, per exemple, si això era la ràdio, no? Si hagués sigut la televisió, em hauria canviat de roba. Però sent la ràdio, com que només em veieu vosaltres, he pensat que no valia la pena.
Però...
Perquè si ara estic aquí, amb el micro davant, que em fa molt respecte, i hi ha una trucada, i no hi ha prou companys, perquè gràcies a Déu a aquesta hora hi ha companys per sortir, perquè han plegat de treballar, però si és entre dia, que són pocs els companys que poden sortir, doncs si més no jo ja estic canviat, i ja cap al parc ràpidament, i doncs, ho sento, però et penjaria el...
Doncs mira, si preguntéssim a la gent que us coneix, em sembla que difícilment la gent us recordaria vestit, diguem així, com la gent del carrer, diguem així. Tothom us identificaria, amb l'uniforme.
Poder sí, perquè és per això, és que vaig, d'aquesta manera no vaig perdre el temps canviant-me, anar cap a casa o anar al parc a canviar-me.
Seguir de servei permanent.
Mentre els companys venen, es canvien, jo mentrestant vaig notificant que sigui la policia, que sigui el control central de Bellaterra, que sortim, que hi ha això, que hi ha un pis, que no sé què, que sortim més vehicles perquè és una indústria, però no sé què. I ja puc anar adelantant, i per això vaig així.
Bé, aturem-nos un moment perquè, esclar, el programa hem d'anar retallant el temps i guanyant-lo. Posem la primera música, i ens heu triat una música d'en Joan Manel Serrat.
Sí.
I precisament el seu títol és Pare. Escoltem-la i m'expliqueu per què aquesta cançó. Però escoltem-la primer.
Quan vulguis.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos.
Bé, de què ve aquesta cançó?
Quasi bé les paraules s'obren, perquè les paraules les diu la cançó. Heu escoltat bé aquesta cançó, no?
Sí.
Parla de com estan els rius, de com estan els boscos. I, és clar, el pare, què hi pot fer? I el, tot plegat. És un joc de paraules, però molt maco, que és la veritat. Tot i així, hi ha esperances de que es van posant depuradores. Intentarem, entre tots, jo dic intentarem perquè jo sempre faig el que puc, no ho faig res, però almenys empipar, no?, amb un o altre. I, aviam, si algú s'arregla, els boscos com estan? Perquè bé, el bosc, si no el toquem, estarà com estarà. Però la porqueria que deixem al bosc. La porqueria que deixem al bosc.
Quan sentiu la cançó i va dient pare, ho sentiu, pare?
Massa, se m'esborrona. Sí. És que m'esborro, no? És que la cançó, tal, a part del nom de pare, que em colpeix molt, no?
O sigui, ho sentiu d'alguna forma responsable i empès a donar una resposta a les preguntes d'en Serrat.
Sí.
Molt bé. Canviant, i mentre esperem la primera trucada, jo pregunto, als bombers de Castellà no els agrada tocar molt la sirena?
No, no. Amb la veritat per davant, és que hi ha una sèrie de problemes. La vida està plena d'entrebancs, eh? Està plena d'entrebancs la vida. Estem obligats a trucar la sirena, mentre una mica la tos. Estem obligats a tocar la sirena i els llambrecs, però intentem no tocar-la. Si és a la nit, no, sortim més a poc i no, per no empipar la gent, si és de dies, no, toquem la sirena. Però sabeu el que ens... Bueno, i a vegades ens voldríem fondre, algo que és inimaginable. Que, toco control, sortiu a Sabadell, que hi ha una indústria, no sé què. Marxem cap a Sabadell o marxem a Girona, és igual. I surts de Castellà i els cotxes s'aparten i t'ajuden molt bé, col·labora, la gent col·labora molt. I aquests aquí, els padrissos, o aquests aquí, sortint del poble, et diuen, ei, anul·lada la sortida, ja podeu tornar cap al parc. A on t'amagues? Si no hi ha prou rocs a terra per amagar-te. Aquells que s'han arrambat, aquells que... Què es pensen, que juguem? O s'ho poden pensar? No, és que a través de l'emissora ens diuen, ja podeu tornar cap al parc, que ha sigut una falsa alarma, o que el primer cotxe que ha arribat allà ja ho ha solucionat, no sé què. I esclar, busques, no treus la sirena, i el primer trencall que trobes a la carretera d'allò, et fiques allà dins, i llavors tanques la sirena, i bueno, però la gent que et veu, què pensa? Llavors...
Comprensió i extinció d'incendis forestals, ja vam començar aleshores, i sempre hem anat amb cosa de focs i boscos i por ahí.
Sempre hem anat colze amb colze amb ell?
Sí. Algunes vegades més treballant més junts, altres vegades no tant, però vull dir, sempre hem estat junts, treballant junts. També vam estar a la Societat de Caçadors, treballant junts en la Junta. Vull dir que fa molts anys que ens coneixem i que no ens hem dit tot, em penso, però sempre ens diem coses noves.
Vostè és el president de l'Agrupació de Defensa Forestal.
Sí.
El Pere, com ho fa de secretari?
Home, com ho fa de secretari? Fa de secretari.
Però eficient. És eficient.
Fa de secretari eficient. Escolti'm, una persona quan està en un lloc, o ho fa bé, o plega, o se'l canvia, o en fi, alguna cosa d'aquestes. Amb el Pere, doncs, ja dic, portem més de 30 de l'any 60, que es va començar a fundar el servei. Hem estat plegats amb juntes, amb moltes coses, i hem continuat. Suposo que no ho devem fer, i per part del Pere, evidentment, no ho fa gens malament, i suposo que deu ser per alguna cosa que es continuï amb el mateix més bones constants que té.
I aleshores, aquesta, diguem, l'agrupació de defensa forestal en la que esteu els dos implicats, sí. Quina finalitat té com a tal?
Bueno, és la finalitat de les agrupacions de defensa forestal és per prevenir, per vetllar per els boscos, perquè no hi hagi focs forestals, per vetllar tot el món forestal. Evidentment que no podem fer-ho totes les coses que voldríem, però s'intenta fer al màxim. Les ADFs van néixer de resultes dels focs de Montserrat de l'any 86, i és un servei que fem molta gent voluntàriament, i que doncs vetllem per mantenir els nostres boscos el millor que podem, evitant els incendis, intentant que no hi hagi degradacions, etc, etc.
Perquè això implicaria no solament els boscos, sinó els camins d'accés als boscos,
sí,
tot una
sí,
mica
sí,
el tot, que fa tot, referència...
Conservació de boscos, etc.
Que les fonts també doncs, no estiguin obstruïdes, que...
Tot el que fa referència a boscos, una espècie de... podria ser una espècie de servei civil de cara als boscos. Que doncs si es repassen camins perquè estiguin en bones condicions, perquè s'hi pugui circular i poder anar a atacar un incendi, en cas de foc, doncs, actuar en l'extinció d'aquell foc, ajudant bombers o prenent-hi la primera part de direcció, si s'hi arriba abans que bombers, etc., perquè a ADFs a tot Catalunya n'hi ha més de... n'hi ha un cap a 200 i escaig. Vull dir, és un servei que es fa així.
Suposo que si mai voleu trobar el Pere, sabeu segur on trobar-lo, no?
Sí, home, a dalt del parc.
A dalt del parc. És de... està de permanent.
És la segona casa seva. És la casa de la segona vivenda, podríem dir-ne.
En el Pere jo li he fet una pregunta que no me l'ha esquivada, però jo us la tornaré a fer. És a dir, vosaltres, que vostè pensa que l'agrupació, per exemple, Defensa Forestal, els bombers voluntaris, Serna, sense el Pere seria el mateix?
No, evidentment no. Evidentment que no ho seria. Podria haver-hi un altre Pere. Podria haver-hi, podria funcionar, si voleu, millor. És, potser sí, no diré que no. Vull dir, totes les persones són canviables, no som imprescindibles per tot. Ara, el caràcter, el carisma que té el Pere, doncs, el té ell. I jo crec que bombers, Serna, ADF, seria diferent. És possible que fos per millor, és possible, ho dubto una mica.
Bé, Pere, no sé què respondreu amb el Ramon.
Davant d'aquests companys, no...
Home, Pere, ho saps prou, carai.
Sí, no, però tot el que fa una persona, jo sempre he cregut que la pot fer una altra.
Bueno.
I ja està, i és voler-te fer, moltes vegades no és que et vagui, és voler-te fer vagar.
No, no, ja ho sabem, però tu també saps, n'hem parlat moltes vegades i, en fi, vaja, no... Sembla que el que he dit és el que és evident.
Jo ara el que necessito és que, sense tardar massa, em canvin, si més no, de bombers, i que els companys vegin que no és tan greu, ni hi ha tanta feina, ni hi ha tant d'allò. Tot bueno. I així és abandonar, no abandonaré pas.
No, ja ho saps tu. Escolta, jo l'any passat... a la reunió de l'agrupació de defensa forestal vaig dir una cosa i tots veu tirar la cavalleria per sobre. Ja ho saps.
I continuarem tirant-la i endavant. Hem d'anar tirant endavant.
Ja ho sé.
I doncs?
De fet, el Pere deu ser un geni figura, no? Fins, que diu, fins a la sepultura, no?
Sí, sí, sí. És que tots som com som i és evident que amb el Pere ens abrim molt. Ens avenim molt, jo no tinc el caràcter que té ell i ell no té el meu.
Per això ens avenim.
I per això potser ens avenim. Algunes vegades, doncs, que alguna cosa que no ho ha vist clar, de moment, jo li he fet el raonament, ja us ho he dit, li he fet els raonaments que a mi em semblaven pertinents. De moment potser no ho ha vist, però l'endemà o l'endemà passat em truca, Ramon, tenia raó amb allò. Ja està. I jo també li he fet igual amb ell. És així, és com crec que s'ha d'entendre la gent.
És el que tu dius sempre, Ramon. Per barallar-se han de ser dos.
Han de ser dos.
Però tu i jo hem sigut sempre dos i el que has dit abans. És curiós, eh? Amb el meu caràcter, que no és pas gaire dolç, bueno. I no ens hem barallat mai, ni hem discutit.
Bueno.
Deu ser un angelet, tu, perquè...
Sí, angelet, estàs de broma, tu. Mira, la cosa ja ve de lluny, ja dic, de més de 35 anys, de l'any 60, i recordo una anècdota que te'n recordes allà al foc de Can Sallent, un foc que hi va haver a Can Sallent.
A la Penitenta?
Sí, cap allà dalt. I te'n recordes...
Ara no ho faríem, no?
Bueno, te'n recordes que va pujar un, nosaltres estàvem a dalt, allà al forn, per allà al forn o per allà, que ja no sé d'on carai veníem de pagant focs, i va pujar un que baixa el torrent, hi ha una mica de foc que si no s'apaga pujarà cap al Gatosar i cap al Roldonà i que ens atravessarà i això, que allà no s'hi pot baixar de cap manera, perquè aquí, perquè allà, perquè no m'ha de l'home esbarat, o el noi, ja no em recordo ni qui era, si era un bomber o si qui era. I tu i jo no ens vam dir res, ni asa ni bèstia, ens vam mirar, vam fer un gest amb el cap, vam carregar la motxilla i tots dos com un Pepe vam baixar cap a baix. Vam baixar més a tombollons com un toixó que no pas drets com es camina. I vam apagar el foc, i vam tornar a pujar, i aquí no ha passat res. Potser allò ja va començar a ser una bona entesa. No ho sé jo si te'n recordes.
Me'n recordo, Ramon. Ah, són doncs, coses que no s'obliden.
Bueno, doncs, allò ja va començar a ser una bona entesa i penso que pràcticament ha sigut així. En mitges paraules ens hem entès.
Bé, Ramon, haurem de tallar la conversa, que això es podria allargar molt, però el temps també se'ns tira a sobre i encara tenim una estona per parlar amb el Pere de tot una mica l'intríngulis i el seu estil, no, personal,
sí, sí,
que és el que volem mostrar avui. Moltes gràcies, Pere, si voleu dir-li acomiadar-vos.
No, gràcies, Ramon. En fi...
ja ho saps.
Agraït com sempre.
Molt bé.
Bona nit.
Bé, ja heu sentit, d'entrada... no tothom opina, o més aviat hi ha gent que opina, i suposo que més d'un, doncs que bé, que de fet, és a dir, allà on esteu és el que és, també, doncs, perquè hi ha doncs, el Pere Oller.
Bueno, però... Sí, home, però n'hi haurà un altre, i endavant, i la cosa no pot fallar mai, home. La cosa no pot fallar mai.
Que passa que estareu d'acord amb mi, que llavors també depèn... no tothom es dedica a la mateixa manera i amb la mateixa empenta i amb les mateixes ganes i amb el mateix temps i dedicació que poder, o sigui, dintre d'un mateix grup hi ha diferents dedicacions de les persones.
Però hi ha una paraula molt maca, que és la de voluntari. Tu què hi fas aquí, et pregunto?
No, jo estic fent de voluntari també.
Oi?
Ara. Sí, sí.
Oi? I la millor, tindràs companys com jo que et diran és que si no cobressis tal, no ho faries, no sé què. I, bueno, si ho volen entendre que ho entenguin, si no ho volen entendre que no ho entenguin. I nosaltres anirem fent la nostra, anirem fent de voluntaris el que ens agrada més i el que pugui ajudar qui sigui, no?
Perquè de fet us haureu trobat més d'una vegada algú que us ha preguntat i segur que no cobres res pel que estàs fent?
Sí, sí, hi ha companys que... preguntant i no s'ho creuen, diuen, no pot ser, home, que tot el dia estigués amb això i els companys tal, doncs és així, i els costa de creure. Bueno, allà ells, jo amb la veritat vaig a tot arreu.
Bé, voldríem parlar també amb en Pasqual Mainegre, però no hi ha manera d'establir comunicació. És un company vostre en el CERNA,
sí.
I que bé...
Company ja d'infantesa.
D'infantesa. Ens quedem sense poder doncs, conversar amb ell. De totes maneres, sí que tenim a punt una altra música, cantada en aquest cas una cançó, L'Emigrant, cantada pel Diango. Escoltem-la i ens preseu els vostres sentiments sobre aquesta cançó. Se us encén la sang quan escolteu aquesta música?
Sí, em poso com una mica nerviós, neguitós, perquè aquesta música, aquestes músiques, quan era petit el meu pare les cantava constantment. Esclar, quan anàvem al camp o al bosc a fer soques, a fer llenya, al camp a treballar. Bé, quan piques amb el mall o amb el magall o fas anar el xapo no pots cantar, lògicament. Però en aquells moments que hi ha, que culles olives o que vas caminant de cara de pla i avall, doncs unes cançons que sempre m'han agradat molt, i ja des de que el meu pare les cantava constantment, i les sento de dins amb tots els aspectes.
Perquè aquesta cançó, esclar, és... L'emigrant sempre és un, diguem, que marxa fora de la seva terra, no?, i enyora el seu país. Però a vegades quan tots aquests canvis, la natura, no es podria també aplicar la cançó d'una certa enyorança, de temps passats, poder?
Sí, és que l'enyorança existeix en molts aspectes. per exemple, tenim el llibre de Lluís Vergés, que és el llibre que jo doncs, més m'agrada, Lluís Vergés i Solà, que aleshores, quan va fer aquest llibre, jo era secretari dels caçadors, i ell era el president, ja me'l va dedicar l'any 72, i el llibre va sortir el 74, penso. Doncs allà hi veus unes fotografies, perquè aquell home era retratista, doncs veus fotografies del poble, del bosc, i veus un canvi, però total, total. També és enyorança, eh? És enyorança, de lo que teníem llavors, amb molta misèria, amb molta més misèria que ara, però se'ns ha perdut. Se'ns ha estripat una mica tot. I sí, ho trobo a faltar, aquesta cançó, vull dir... No.
Bé, la conversa ens porta ja a l'última part del nostre programa. Suposo que amb tot el recorregut de la vostra vida ha hagut fets que han passat en el món, en el poble, que us han impactat, que us han deixat petjada en la vostra vida. Quins recordaríeu especialment?
Bé, és una cosa una mica tonta, però és... Jo quan era menut, esclar, soc del 34, va començar la guerra el 36, aquí, com a tot arreu, van venir refugiats de Madrid i a casa van agafar un... De resultes d'això de la guerra, van agafar un xaval, un nano, però un nano que jo si tenia 2 o 3 anys, ella en devia tenir 10, i el van agafar, va venir a casa com a refugiat. Clar, jo era tan petit que tenia el meu germà, normal, el meu germà, i aquell era com si fos per mi un altre germà. I la feina era menjar, no? La feina era menjar. Aquells, mira, els posaven en cases de pagès, almenys que poguessin menjar, no? A fer de segals en cases de pagès. I quan es va haver acabat la guerra, va tornar, es va repatriar altre cop, va marxar cap a Madrid, ens va enviar, quan feia l'Emili, ens va enviar un retrato, i quan es va casar també, i mai més n'hi sapigut res. I sembla que em falti un germà, hi ha vegades que rumies així una mica per sobre, i sempre he pensat, punyeta, no saps on és el Julián. És una de les coses que tinc d'aquestes coses, que és notícia del món, és notícia que va passar, la Guerra Civil aquí, i com aquestes n'hi ha tantes amb la gent.
Quins altres fets recordeu?
No, recordo...
Inclús de tipus més general, de fets que han passat, no sé, jo suposo que ara podríem parlar de les riuades del Vallès, podríem parlar del cop d'estat, podríem parlar doncs, de nevades, per exemple, de diferents anys, no? O poder altres fets, altres situacions, heu parlat de la Guerra Civil, fets que del món que dius, carai, això m'ha impactat la meva vida, no?
Impactar, també va impactar molt això que has anomenat, per exemple, refresques la memòria, les riuades del 62. Precisament avui encara he vist un dels 3 que vam marxar a seguir el riu, el Emilio Prat, el dematí a la que va puntejar el dia faltava una persona de Can Barba, no? va inundar la sala del Talés i tot allò, i faltava una persona, i a la que va puntejar el dia vam marxar 3, aquest Emilio Prat, un altre xicot que no sé qui és, i jo amb una corda i anar seguint racons i riu i anar mirant aviam si el trobàvem. Vam arribar fins a Can Pagès, allà hi havia molta gent i vam tornar a pujar i llavors el van trobar aquest xicot just després del pont de Can Pagès allà sota Cal Argeleguet.
Passant ja a les notícies més darreres d'aquestes de la setmana passada, d'avui mateix, us hauria agradat estar a Tortosa i veure el pas de l'Ebre aquests dies, oi?
Sí, però el que també m'ha agradat molt, a les notícies d'aquest migdia, precisament, surt una dona, que jo això, aquestes coses, les veritats m'han agradat sempre, surt una dona del Terròs i diu, bueno, tanta bomba i platets, no? Bueno, jo ho dic així, ella ho ha dit d'una altra manera. Diu, si ja hi estem acostumats amb els anys nosaltres aquí, l'aigua ens arriba aquí, ens arriba allà, bueno, ens preparem, no passa res i endavant. Vull dir, sí, és notícia ara perquè la tele és doble notícia, no? Perquè abans ni te n'enteraves, no? I aquella dona ho trobava com una cosa normal.
De totes maneres, l'actuació que han tingut, doncs, a l'hora de buidar, doncs,
això sí, això, això és...
tot això suposo que, esclar, ha sigut un,
això és
una bona gestió, no?
Sí, 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 i tant.
Imagino que ha evitat una catàstrofe sí. considerable, no?
Sí, sí, sí.
Bé, perquè d'entrada, a part de l'Ebre, sabem també doncs, que en el nostre poble també passen coses, no? I en la Forja d'aquesta setmana comentàvem fa una estona doncs, que, per exemple, una notícia que surt, la mort de la Coloma Gibernau, per exemple, sí. no? Comentàveu que la coneixia
una,
temps.
Una gran senyora, precisament abans parlàvem de l'estufa i de la llenya, quan havia jo de comprar aquesta estufa va bastants anys, no sé si fa una quinzena d'anys, doncs em van dir que ell en tenia una i la vaig anar a veure a casa seva, me la va ensenyar, vam estar parlant i bé, i quan llegeixes, encara que ja te n'enteris abans, quan llegeixes aquestes notícies a la Forja, de la part és l'únic diari o setmanari que llegeixo perquè no sóc home del diari, doncs et dol molt. És la notícia dolenta d'aquesta setmana, que diguéssim. I bé...
I la bona?
La bona és perquè també a la Forja surt que hi ha les pistes, que ja està aprovat i que faran unes pistes i que bé, que ja era hora, gràcies a Déu, i tot el poble en pot gaudir. Tot el que sigui amb aquest aspecte, que creixi el poble amb aquest aspecte és bo, amb altres no tant.
Bé, haurem de passar ja a la cloenda del nostre programa fent aquelles preguntes que solem fer de pregunta i resposta, no? De resposta ràpida, sense fer més comentaris, no? Per exemple, si jo us preguntés per una cançó, quina en triaríeu?
Aquesta, El pare.
I si us parlés d'una pel·lícula?
Una pel·lícula? Em penso que una pel·lícula que em va colpir molt, quan era molt menut, en el Cine Patronat, que era l'Excelsior, ara està enderrocat, ara l'han enderrocat, sí. Vaig veure una pel·lícula, Milagro en Milán, un drama d'aquells, un xaval, un nano que està amb un tal i surt d'allà, pobret, i tothom se'l menja viu, perquè és com tonto, no? No coneixia la vida. Vaig plorar des de que va començar, fins que va acabar aquella pel·lícula. A casa, a la que hi ha una pel·lícula que sigui una mica de drama, o no la posen, ja perquè ja ho saben, o me'n vaig a la saleta, a l'altra televisió, a mirar una altra pel·lícula. No m'agraden els drames.
Digue'm una afició.
El bosc.
Un plat.
Un?
Un plat de cuinar. De menjar.
Un plat de cuinar, tinc l'avantatge que normalment m'agraden tots i que ara, com que tinc colesterol i això, em vagilo una mica, doncs encara em sembla que tinc més gana i m'agraden tots els que em donen.
Una dita.
Una dita. El que puguis fer avui no ho guardis per demà.
Digueu-me el nom d'una persona que admireu.
El nom d'una persona? Nuri, la meva dona.
Una passió.
Una passió.
Alguna cosa que us faci que bueno, que us apassioni.
També anar al bosc. Estar al bosc. Estar al bosc, a la natura. Si pot ser el de bon matí, escoltar la vida que té el bosc.
Un poble admirat que no sigui castellà.
Ui, Mata de Pere.
Bé, què en penseu de la família?
Per mi, el millor que hi ha.
A les entitats.
Les entitats és com... Jo m'ho miro, les entitats, com si fos la columna vertebral d'un poble. Aguanten, ajuden a aguantar el poble. Ajuden a tirar el poble endavant.
Bé, fins aquí la nostra tertúlia d'avui. Sempre amb presses, perquè el temps se'ns tira a sobre i la ràdio és impecable. A les 10 en punt ens tallen. Moltes gràcies, Pere Oller. Avui hem descobert en aquest programa un nou estil dels nostres castellarencs.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.